Gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, una abraçada a tots.
En el moment en què arribem a les 8, de seguida el Manel Elias, però abans us escoltem a vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Hola, bona tarda, Sonia Oleart. Hola, la terra cridant a Sonia Oleart.
No, no et sentim,
la veiem,
Sonia.
Però no la sentim.
La veiem, però no la sentim.
Ara m'hauríeu de sentir.
Ara sí.
Ha deixat de trepitjar el cable la Sònia. Avui preguntàvem a la nostra audiència, després de la defensa aferrissada que la Porta ha fet de la seva gestió, si l'aproveu. I ja comentava la Sònia al principi, l'altra Sònia, sí, la Gelma, que potser el resultat avui no ens serveix de gran cosa.
No el diré, perquè, mira, jo crec que amb tota la història del Tot Costa és el dia que hi ha hagut més vots de votar.
Amb B baixa,
de votar.
Amb B baixa i amb B alta.
Amb B baixa, amb B baixa.
Jo crec que amb les dues Bs.
No, vaja, amb B baixa. Aquí ara analitzem si dins d'aquests n'hi ha amb B alta. Però vaja, sospitós. I més respostes, també, això sí, gent que s'ha molestat a escriure, n'hi ha hagut també moltíssima, però han passat coses estranyes durant la tarda, que ha fluctuat molt l'enquesta, en un moment era tot cap al sí, després tot cap al no, per tant, li donem poca credibilitat, però això sí, puc llegir-vos alguns dels comentaris, tant a favor com en contra, dels nostres oients. Per exemple, el Campachano diu, esclar que sí, ho va fer dins el límit i bé, altra cosa és que la Lliga li exigís més condicions. El Francesc diu, sí, l'aprovo, va ser molt difícil gestionar un club com el Barça, i més amb l'estat ruïnós amb el que el Barça heretà. El Valverde diu, totalment, està salvant el club a tots els nivells i té posicionat el club al top mundial. El David diu, reestructuració del deute, Spotify i Nike, obres del Camp Nou, Espai Barça, disminució massa salarial en 250 milions, plantilla rejuvenida, la regla de l'1-1, plantilles competitives, si això no és aprovar amb molta nota, ja em direu què ho és. El Danielín diu, no, avui no ha dit el nom de les empreses que han comprat els seients VIP i ha blanquejat Qatar, no m'agrada. El Vol Menor diu, zero autocrítica, doncs no, fa de la cautelar com una victòria quan simplement és una vergonya absoluta el que ha passat. I en 3 mesos serà el jutge qui dictarà la raó, no ara. El Joan Comelles diu, no, el club li passarà factura al seu mandat, deixarà el club hipotecat per molts i molts anys. I el Jordi Duran diu, no, ha gestionat el Barça com un club petit, tot i així sempre defensaré que era el millor president possible per la situació a què s'ha enfrontat el Barça en aquesta època. Un altre hauria portat el club a la ruïna o a la sac.
Que són dues idees compatibles. Pensar que Laporta era l'únic que et podia treure de l'atzucar quan era el Barça fa 4 anys i que ara fa coses que ens resulten difícils d'explicar.
Deixa'm dir una cosa més sobre aquesta enquesta que clarament ens han manipulat, que nosaltres només pengem la pregunta. Ho dic perquè hi ha molta gent que no deu saber com funciona Twitter, però que ens acusava durant la tarda de manipular-la nosaltres. Nosaltres pengem la pregunta i a partir d'aquí...
Bueno, també ens han acusat gent... de moltes altres coses. De no fer autocrítica a nosaltres, que nosaltres som el pitjor que hi ha a la humanitat.
I són ben lliures d'opinar, però simplement matisar que, evidentment, nosaltres no tenim l'eina per manipular una enquesta, vull dir que no...
No, en absolut.
A més, tindria poc sentit fer una pregunta per
i manipular-la, no?
Resposta i torpedinar-la nosaltres mateixos. En fi, avui ens ha passat això, esperem que no ens torni a passar. Gràcies, Sònia.
Adéu.
De seguida continuem repassant coses que ha explicat aquest matí Joan Laporta. Algunes, més que explicar, les ha disparat contra el personal. Però passen 4 minuts de les 8. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 al Catalunya Nit, quins continguts?
Doncs avui passarem, entre altres llocs, per Tarragona. Fa exactament 5 anys de l'explosió a l'empresa Iqoxe, del complex petroquímic de Tarragona. Recordem que va causar 3 víctimes mortals. Fa una estona hi ha hagut una manifestació de poca gent, desenes de persones, però volem saber una mica com està la situació, què ha millorat en la seguretat, quines reivindicacions continuen fent veïns i sindicats en una explosió que encara està pendent de judici 5 anys després. També explicarem que el govern ha iniciat els tràmits per al traspàs de Rodalies de la Generalitat. Comença per un tram de la R1, el que va de la Sagrera a Maçanet de la la selva, això és un...
Sí, va tram per tram, això.
Començarem per aquesta línia, perquè és la més fàcil de posar-ho, però al final l'acord que van arribar el govern espanyol amb Esquerra Republicana era de cedir la gestió de Rodalies. De fet, hi haurà una operadora catalana que s'acabarà constituint per gestionar tot això. Es comença amb aquest primer tram, que és una línia històrica. En farem també la història, perquè és hereva del que es va posar en marxa el 1848, que era una línia que unia Barcelona i Mataró, la primera de Catalunya i d'Espanya. També un altre acord que hi ha hagut avui entre Generalitat i govern espanyol, que és que la Generalitat pugui assumir la convocatòria del procés de selecció de 218 secretaris municipals. És una reivindicació de molts municipis petits. Explicarem ben bé què fan aquests secretaris municipals i en tindrem un parell aquí al Catalunya Nit per entrevistar-los en directe, per saber per què són tan importants per als ajuntaments. Tot això, sí, no hi ha una última hora a Gaza, perquè sembla que cada cop és més a prop un alto el foc. Veurem si s'acaba produint, perquè això ens alteraria, evidentment, el programa. Cada vegada hi ha més rumors que podria ser en les pròximes hores. I també parlarem de Panamà i Groenlàndia. Són aquests, el canal de Panamà i Groenlàndia, dues fixacions de Donald Trump. Va dir l'altre dia que no descartava fins i tot l'ús de la força per prendre'n el control. Explicarem per què, quins interessos hi pot tenir els Estats Units en aquests dos territoris. I, de fet, entrevistarem també Ramon Larramendi, que és un explorador polar que passa més de la meitat de l'any a Groenlàndia.
Està bé. I que no sap el que li pot venir al...
Exacte, estan preocupats, la veritat és
home,
que sí.
Només faltaria, sí, entre estar a Dinamarca i estar sota el govern de Trump, com per no estar-ho. A les 10, al Catalunya Nit, amb el Manel Alias. Manel, gràcies.
A vosaltres, fins ara.
Pop-up vespre. Amb Sònia Gelmà.
I amb la Sònia Olear, Sònia, a banda d'aquesta enquesta que t'he distreta tota la tarda, aquests oients que s'hagin connectat ara al Tot Costa, que s'han perdut de la primera hora?
Doncs, home, una anàlisi al detall d'aquest discurs d'avui, aquesta roda de premsa de Joan Laporta, parlant d'una mica de tot. Ho hem fet amb veus molt contrastades, com la del Miguel Rico, l'Anaïs Martí. També hem anat a buscar el Ramon Besa i el Joan Ju Pallàs, tot això acompanyats, com sempre, dels Tudurris, la Laia Tudel i el Ramon Salmurri.
Ja tens negociat que faràs el 13 de febrer?
El 13 de febrer, bé, tinc diferents opcions sobre la taula. Una d'elles és fer festa i l'altra és fer el Dia Mundial de la Ràdio amb tots vosaltres.
Que és la que voldrem.
Diferents opcions, exacte. Ja ho veurem, s'ha de negociar tot això.
Jo dic
ja
que és la que voldrem, no la que sigui. Recordem que qui vulgui pot entrar al web i a l'app de Catalunya Ràdio,
sí,
i
allà trobaran
que s'ofereix, no?,
on han d'enviar la seva sol·licitud, dir per què volen que els acompanyem el dia 13 de febrer a casa seva, i allà anirem a fer el programa.
Molt bé. Gràcies, Sònia. Fins ara.
Adéu.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa.
Minuts del vespre, més enllà de les explicacions sobre el cas Olmo, sobre com s'ha fet aquest negoci dels seients VIP, segurament el més cridaner d'aquesta roda de premsa, Laia, acabarà sent quan ha tret l'armament pesat, precisament per disparar a prop.
Sí, primer l'oposició. Ha estat un dels missatges que tenia la porta més clar que volia donar la roda de premsa, tant que els mitjans del club Barça-Guant, la seva pregunta no ha estat sobre Dani Olmo, que en principi era l'objectiu principal d'aquesta roda de premsa, i les explicacions, sinó sobre l'opinió li ha demanat que tenia Joan Laporta cap als socis que havien demanat la seva dimissió i també els que havien dit que s'havia de presentar una moció.
Paciència. Han perdut una oportunitat d'or per demostrar que estimen el Barça. S'han posat al cantó dels organismes que ens han intentat perjudicar, que ens han desestabilitzat a l'equip i que han perjudicat sobretot a dos jugadors de l'equip que han patit molt. És que algú es pensa que el president del Barça hauria dimitit per una decisió de la Liga o la Federació? És que, com a mínim, pensar que home, vendrem cara a la pell, no? Jo estic molt decebut de com ha actuat les persones que tenen aspiracions a dirigir el Barça. Perquè no era estar al costat de Laporta, era estar al costat del Barça, a defensar que en un moment transcendental, en un moment molt important, que s'estàvem jugant una competició, Estaven desestabilitzant. Han desestabilitzat l'equip.
Aquesta ha estat la resposta cap a l'oposició. També crítiques a la premsa. Ha diferenciat molt la premsa bona, la que considera Laporta la que ha estat pacient, prudent, la que no ha estat crítica amb tot aquest cas Almo, respecte a la premsa que els vol mal. I hem estat a punt de reviure un dels moments més mítics, diríem, del primer mandat de Laporta, aquella l'hora, però ens hem quedat a mitges. Ara sentirem dos fragments a dues respostes diferents que on ha parlat de la premsa.
Sí, el que he vist en aquest cas és un excés de bilis. O sigui, heu deixat anar alguns molt habilis i alguns fins i tot molt pocs, però que ja s'ho faran, han destilat odi. Han provocat patiment, però com som forts, hem resistit, hem acabat guanyant, hem acabat aconseguint el que volíem, i ara, doncs mira, tots aquests que han actuat d'aquesta manera, que a mi m'ha semblat vergonyosa, se l'han de menjar amb patates. Yo respeto, en este sentido, todas las opiniones. Lo que pasa que tampoco soy iluso. Y algunos no lo hacen para desestabilizar al club, algunos lo hacen solo pues porque creen realmente que eso es lo que tienen que decir y que si no dicen eso, a lo mejor no los escucha nadie.
No los leería nadie, no. Ens hem quedat aquí.
Dicen que són del Barça i no lo són.
No. Bé, ha estat la...
A mi m'hauria fet gràcia. Ja que hi era...
Ja posats al fan, vols dir?
Si estàs fent un remake, fes-ho bé, no? Sí.
Bé, un exemple del que Laporta considera mala intenció de la premsa l'hem trobat en la resposta que li ha fet al Ramon Salmurri, que quan li ha demanat una mica la resposta anava més per veure si hi havia autocrítica, no?, respecte a algunes coses que havia passat. El Salmurri, això no és cert. I un d'aquests casos que ha posat és, per exemple, les paraules de Rafinha a la roda de premsa, quan li van demanar per si els jugadors de fora, que no eren al Barça, s'ho pensarien dues vegades abans de venir al Barça. Bé, doncs Laporta, sobre aquesta qüestió de Rafinha, ha dit això.
Capità va sortir i el veu entabanar i el veu portar a l'hort i aleshores el nostre capità, que a part de ser un jugador extraordinari és una persona excel·lent, i ens va dir, escolta, jo he dit que doncs el Barça és el millor club on podia estar. Després m'han dit si estigués fora i si jo veiés el que passa. Home, clar, amb tot el que heu arribat a dir, aquest fals relat, que vaticina l'apocalipsis determinats entorns entre els que esteu alguns de vosaltres, doncs això ha creat que semblava que el club estava en una situació que no era certa.
Jo, pel que fa a les crítiques a la premsa, a mi em sembla perfecte que, igual que nosaltres opinem de la gestió de Joan Laporta, ell si creu que hi ha mala praxi ho pugui denunciar. Jo fins i tot el convidaria, si detecta mala praxi, bilis, mala fe, que hi posi noms i cognoms i no ens foti a tots en el mateix sac, llavors el Chiringuito i el tio Faja, que crec que estan fora de qualsevol dubte ètic.
Però, escolta'm, que sobre això d'entabanar Rafinha, que la pregunta va ser d'un periodista àrab.
Sí, això no va ser ara, que no era...
No és una qüestió de que van entabanar el jugador. Vull dir, no té res a veure.
No em vull entretenir gaire en la part premsa. A mi em sap greu perquè crec que Laporta té tants recursos que això és massa gruller per part seva, si és que et vols carregar el periodisme crític. I el que a mi em sembla més important, que és... Vaja, la càrrega de profunditat contra l'oposició, que bé, té raó, té dret a pensar també el que vulgui sobre com de maldestres o d'inoportuns han estat els grups opositors, però el límit entre això i repartir carnets de barcelonisme és molt, molt fràgil i jo crec que no toca, però, en fi...
Això del bon barcelonista i mal barcelonista també és bastant vell. I respecte a la qüestió de Rafinha, és que jo no vaig veure cap cas amb la resposta de Rafinha tampoc, perquè ell va dir que si hagués de venir...
És veritat, hi eres aquí al dia i...
Si ho pensaria, i va dir, normal que s'ho pensi.
I va dir que havia de dir la veritat i que no podia mentir.
Sí, i va dir també que ell no s'ho va pensar i va venir al Barça. I el Barça estava en una situació bastant més dolenta que no pas ara.
Aquell dia ja ens vam discutir amb això, estarem d'acord. De l'única cosa que en sabem segur més que la porta és de fer titulars, perquè és la nostra feina.
Bueno, ho sé.
I en una frase...
N'hi ha fet de bons avui,
No, de seleccionar-los, perdó. si en una frase un jugador diu jo vindria al Barça, cony, és el capità del Barça, ja m'imagino que està encantat d'estar aquí, però és veritat que com a professional veig el que està passant i tindria dubtes. Jo crec que clarament no és agafar el rave per les fulles ni entabanar ningú. El titular és el que en vam extreure la gran majoria. Però, en fi, insisteixo que és que la part de les crítiques a la premsa a mi la veritat és que em patinen. Em sembla molt bé.
Va fer una matisació a la mateixa resposta, però vaja, que sí, que titulant, tu titules perquè el que fan tots els mitjans en general és buscar el titular que vengui més, que és el que ara se'n diu en tuits.
Això mateix.
I certament que el capità del Barça digui que ell pot entendre que hi hagi jugadors que tinguin dubtes ara mateix de venir al Barça, venir veient el que l'estava passant a Olmo, recordem que ho estava dient en aquell moment, crida l'atenció, òbviament.
Torno a dir que el mateix d'aquell dia, que entenc que en situacions així les rodes de pressa dels jugadors s'han de preparar bé.
Pot ser de conflict, que respon amb molts síl·labs. M'han informat, sí.
El Miguel va considerar en el seu moment que s'havia equivocat Rafinha i avui la porta ho ha reconduït a és que el Boguant va anar.
Sí.
I així s'escriu la història i és probable que hi hagi gent que desconegui que la pregunta la va fer un periodista àrab i que...
No va ser oportú, però a mi no em va semblar cap drama el que va dir el Rafinha, sincerament.
Bé, el president li ha fet fins i tot gràcia, ho estava explicant i reia. Sobre la qüestió de l'oposició, el Miguel ho ha convertit en una mica en leitmotiv de... Ens acostem als tic-nunyistes, fins i tot se m'ha acudit ara, Núñez feia servir permanentment l'expressió d'estabilitzar, perquè ell no sabia dir desestabilitzar, i la porta utilitza el verb correctament, però també és el...
L'exercici del poder et va encomanar antics, sigues del color que sigues.
Anaïs?
No, que al final és un dret, no?, el que tens d'expressar-te i de dir el que penses, i quan tu veus el relat del que estava passant en aquell moment, que és que hi havia dos jugadors del Barça que formaven part de la teva plantilla i que no podien jugar perquè no s'havia complert amb una normativa que després podrem discutir si és bona o no, o si és surrealista més o menys, o si poden haver-hi matisos, doncs estan en el seu dret de sortir, per alguna cosa ja existeix la llibertat d'expressió, i el mateix passa amb la premsa, no? La nostra feina és, crec, penso, fiscalitzar el que passa, i per alguna cosa doncs, ens dediquem a això, i també em sembla bé que el president, si pensa que l'oposició doncs, no ha estat encertada o que nosaltres no hem estat encertats, és molt lliure d'expressar-ho, i d'això va la democràcia, no? De poder dir el que es pensa.
Igual uns que altres. El problema que té el...
Precisament que ho digui Laporta, perdona, Miguel, que ell va ser una de les persones que va impulsar una moció de censura i que formava part de l'Elefant Blau,
si,
i
si aconsegueixo explicar-me. Laporta, en la interpretació del paper d'opositor, és el millor del món en diferència. Però interpretant, actuant com a... actuant, fent el paper de president, és encara millor. I ell... avui ha interpretat el paper de president i ha dit el que li ha convingut, com fan
tots
els presidents de totes les grans institucions. Diuen els que li convé i el que pot dir de l'oposició. L'oposició, i jo de fet vaig parlar amb algun dels que van fer el manifest aquell abans, mentre estava el cas Olmo i Pau Víctor en plena efervescència, és que van publicar el manifest abans que acabés el partit. Saps allò que estàs fent la crònica? I a l'últim moment te fan dos gols i has de canviar tota la crònica? Doncs pues, si aquest manifest el fas acabi com acabi el cas Olmo i Pau Víctor, té molt més valor.
És que els motius que els porten a fer aquell manifest dies després no han variat respecte als motius que ells defensaven.
Però
i a mi sí que em sembla que aquí la porta té raó quan diu i ara els veiem recollir cable en alguns, perquè certament jo hi ha hagut alguna manifestació d'algun d'aquells opositors que jo no he entès.
Pues
perquè si tu pensaves
el
dia 30, penses el mateix el dia 14.
És que de motius per qüestionar la gestió de la porta... que evidentment té moltes llums, perquè jo crec que és evident que hi ha coses que estan millor al club que fa 4 anys, però hi ha ombres suficients per plantejar-se el que sigui, la crítica, la moció de censura...
Independentment dels resultats.
El que consideris, però el que és evident és que crec que el Miguel Nava per aquí no van estar gaire hàbils...
Pel moment.
Estratègicament, perquè tu t'esperes... Si no et compromets a res, acaba el cas Olmo. Bé, i ara, és que ara mateix plantejar una moció de censura... havent-hi motius, no té cap sentit. I no sé si m'explico. Ara mateix seria absurd.
Bé, és que jo no sé si la seva intenció, concretament del manifest, era acabar amb una moció de censura, no, ja o no.
La censura s'ha fet extensible, però... a tot aquest grup, quan en realitat només va ser una part, diguéssim, per fer una mica de promoció personal, perquè jo no ho puc entendre d'una
altra
manera.
Sí, però hi ha un comunicat, és veritat, que era en últim terme l'opció de la moció de censura, bueno, però hi era.
Sí.
I que el signa tothom.
Sí, que el signa tothom.
I que els altres punts del comunicat no s'han donat. Per tant, estarien obligats a tirar-la endavant.
Clar, perquè el que es va fer és aprofitar una oportunitat de debilitat amb la gestió del president per fer la llista de greuges de tot el mandat i, de pas, el tema de Dani Olmo i Pau Vico.
Però com diu la Sònia, si tu fas una llista de greuges, llavors t'ha de ser igual si el cas Olmo acaba bé o no, o si guanya... I és evident que no és així, perquè estratègicament, insisteixo, avui no té cap sentit plantejar una moció de censura.
Si t'esperes a que acabis el partit, penses bé el que has d'escriure i el que no.
Exactament això. Va, que acabem amb dues idees més de la porta. La primera, Salmo, és esportiva i d'un nom que n'hem parlat i molt últimament. Avui a la porta li han preguntat pel futur d'Olmo, d'Araujo i miau, miau, miau.
Sí,
eh?
Sí, se l'ha vist molt fred. De fet, compta amb aquesta frase, ha dit encara som a temps de salvar la situació.
És un jugador al que apreciamos mucho, tanto a nivel profesional, pero sobre todo a nivel personal. Es una persona que tenemos... una relación muy, muy, muy directa y muy agradable con él. Se han producido unas circunstancias que en este momento pues no quiero detallar porque bueno, aún hay margen para buscar una solución satisfactoria para todos, yo creo, ¿no?
Us ha sonat el Miguel aquí ja fa dies que va dir al Barça era que té l'1-1, fitxarà. I per fitxar, evidentment, ha de vendre. Tu, això que ha dit avui la porta, t'ha sonat a facturem... No vas a dir.
Deixa'm fer una puntualització, simplement, que hi ha unes imatges de les últimes hores que el va emetre el dia després de Movistar, on es veu Lewandowski en una conversa amb Araujo, després de guanyar la Supercopa, on li diu no marxis, la cara d'Araujo és... La decisió està bastant presa, però vaja...
No matava l'Ir Robert.
Exacte, i li acaba dient a qui ara jugaràs. Ho dic perquè el context de la situació és que el jugador té bastant colla avall
i s'ha de dir que, i és una interpretació, però la cara d'Araujo és un poema, eh? O sigui,
sí, la cara d'Araujo no és de... Sí, no sé de què parles.
No, és de...
Sí, és que jo ara...
Sí, ja la decisió ja t'he dit el què.
També us dic que l'última paraula la continua tenint el Barça.
No, clar, home, clar, sí. I és que les circumstàncies han canviat de quan vam dir això, de que després de l'1-1 intentaria fitxar perquè ara pot inscriure, però és evident que per fer-ho has de vendre altres... Però la situació ja no és la mateixa. Però no és la mateixa per Araujo, perquè s'ha lesionat l'Íñigo. Tampoc és la mateixa per Eric García, que fa 15 dies semblava venut al Girona, perquè no està clar com tornarà a Christensen i perquè l'entrenador i el director tècnic consideren que Eric ha donat un pas endavant. El que no podem considerar és que el que diguis avui sigui una sentència que serveixi per tota la vida. Si opines d'una conjuntura o d'un context determinat. El context d'avui amb la qüestió general no ha canviat. El Barça vol fitxar per això, però per això necessita vendre. Però els jugadors, alguns jugadors que podria haver venut o estarien en condicions de marxar, potser ara no pot, perquè amb aquesta posició han passat coses que fa 15 dies no havien passat.
Anaïs, veus Araujo
Jo crec que el Barça ara mateix amb la lesió d'Íñigo Martínez no s'ho pot plantejar, perquè si ara recuperes a Christensen, però has de veure com torna, a quin nivell i com s'adapta, ho diem sempre, no? Una cosa és la recuperació, clar, i una altra cosa és el ritme de competició. Llavors jo crec que aquí, si ja tens una plantilla curta i treure't de sobre, clar, una figura com Araujo, jo ara mateix ho veig complicat.
No t'ho pots plantejar des del punt de vista esportiu, però clar...
Sí. Una altra cosa que portin el Jonathan Tuck...
Clar.
Ja, però aquest és pel juny, no?
Sí.
No, és que jo estic parlant d'ara.
Sí, sí, d'ara,
no,
d'ara. No,
però el pots intentar avançar, vols dir.
Això és el que et dic, que una altra cosa és que aprofitant ara...
Però la gràcia de Tuck és que el juny ve lliure.
Sí, el juny ve... Sobretot una gràcia pel Tuck. Perquè si arribes amb un acord amb el Leverkusen pels diners que li has de donar al Tuck perquè sigui... vingui al Barça, tu et gastes el mateix però el tens 6 mesos abans, és el que et vull dir. Si això passés, probablement l'Araujo marxi amb la farta que tingui a on sigui, però si no és difícil. Si no estàs segur de com tornarà Christiansen i si perds un mes a Íñigo Martínez,
jo
no pots vendre l'Araujo.
El context esportiu us el compro, però si la Juve es torna boja i ve aquí i diu quant costa Araujo, 60, 70, els que li demanem i els paga...
Li has de preguntar a l'entrenador, li has de dir...
Ja, bueno, és que l'entrenador ja et diu que no.
Li has de dir a l'entrenador, d'aquests que tenim que a vegades juguen de centrals al B, hi pot haver algú amb garanties? I si diu que sí, i t'avala la decisió, entenc... Jo és que sempre he cregut i crec que l'únic que hi ha per sobre de l'equip és el club. Bueno, el club per sobre de tot.
Per
i pot ser que necessitis més els 70 milions,
clar, és que
no pas al central.
A mi em fa aquesta sensació, però vaja, ho veurem en les pròximes setmanes. El que també veurem en les pròximes setmanes, o mesos, fins i tot, és quan tornem al Camp Nou, Laia.
Sí, després de 4 dates diferents de retorn, el club ja n'ha pres i ja no diuen dates de retorn, com a mínim públicament. Ara ja es diuen, com a mínim és el que ha dit avui el president, tan aviat com sigui possible, es tornarà al nou Camp Nou. Recordem que ha demanat una pròrroga al Barça al contracte amb l'Ajuntament d'un mes més, és a dir, acaba el 31 de març, ara ja l'han demanat per tot el mes d'abril. I per parlar d'aquest retorn del Camp Nou hem passat d'aquelles, de parlar de les penalitzacions, que recordeu, aquelles, sempre es parlava, no, tornarem el dia que toca perquè hi ha unes penalitzacions si es torna més tard, doncs hem passat de les penalitzacions als imponderables.
Volveremos cuando se pueda. Volveremos cuando se pueda. Cuando se den las circunstancias que se han de dar para que volvamos. Yo ya dije en su momento, queríamos volver a principios de este año. Si no había imponderables, que es que siempre cogéis el rábano por las hojas. La frase es, si no había imponderables, volveremos a principios del año 2025. Han habido imponderables. Sucede, suele suceder en este tipo de proyectos. Cuando nos estamos haciendo una casa, siempre salen circunstancias, por ejemplo, que lo retrasan.
Ho veus, Miguel,
en este caso, pues se ha producido esto.
Ho veus, Miguel, com en sabem més de seleccionar titulars nosaltres que ell? Perquè davant dels conceptes, tornarem al Camp Nou el 29 de novembre, si no hi ha imponderables... ens vam quedar amb tornarem al Camp Nou el 29 de novembre.
De, si no hi ha imponderables, no ho vaig sentir.
Jo tampoc.
Els imponderables han aparegut més tard.
No ho vaig sentir. El que estic content...
Si tu dius, de sortida, no tenim ni punyetera idea, com passa sempre amb una obra, de quan tornarem al Camp Nou, ens faria molta il·lusió que fos el 29 de novembre, és una altra història.
Però
no és la que ens
hauríem... El titular que hauríem agafat hauria estat... Ens faria il·lusió tornar el 29 de novembre.
Jo estic content... que després d'equivocar-se en repetides ocasions anticipant una data per tornar al Camp Nou, ara es digui tornarem quan
es pugui.
Que jo hauria entès el primer dia que digués tornarem quan
podem. Tu i el 98% de culers, vots inclosos.
No puc parlar. Jo només puc parlar per
ja,
mi.
Ja,
i per mi, si em diuen pues tornarem quan podem, perquè si t'entra un palet a casa ja has begut oli.
Si t'entra tot un exèrcit treballadors de l'IMAC, doncs multiplica-ho.
Primer que vingui, i després que et digui en 15 dies ho tens fet.
És que la pressió se la va posar ell.
Sí,
la pressió se la va posar el propi club posant dates que ningú les va demanar.
Però el Raba per les fulles les ha agafat tu i jo.
Tots.
Un altre dia parlarem de quins són aquests imponderables, eh? Aquest tema que avui ens hem quedat només amb els imponderables.
Jo no jo no el domino.
I quin era el motiu pel qual el club necessitava posar la data? També estaria bé que el sabéssim, perquè és evident que aquí el club necessitava
això, jo
generar
crec que
la sensació que aquesta mateixa temporada tornava al Camp Nou.
Jo crec que això només ho sabràs a les memòries de Joan Laporta,
no, sí,
o de Maria Elena Fort. Per tancar el balanç d'aquesta compareixença de Laporta, ens acompanya el cap d'esports de Catalunya Ràdio, Xavi Campos, bona tarda.
Com estàs, Jordi?
Sí, tan cansat com tu, que hem compartit la compareixença de Laporta. Què t'ha semblat tot plegat? Amb què et quedes? Amb què te'n vas o acabes més decebut?
A mi, quan apareix Laporta públicament, m'acostuma a convèncer. No sé si enganyar ja convèncer, però convèncer sí. Mm-hmm. I avui no és el dia que més m'ha convençut, la veritat. M'han faltat explicacions per entendre millor el cas Olmo, perquè és veritat que el Barça segurament tenia la raó jurídica, però he tingut la impressió que amb tota aquesta cronologia no... En tots els moments dels últims mesos el Barça ha tingut la mateixa pressa que va tenir a partir del 27 de desembre, que és el primer dia que avui ha marcat en el calendari d'aquest procés Joan Laporta. M'ha semblat que tenia moltes ganes d'apuntar i ha disparat contra l'oposició, ja ho heu comentat. A la premsa, per mi només ha apuntat. Per mi només ha apuntat. Pel que ens havien explicat la Laia i el Salmurri, potser ens esperava més beligerant, sí, més crític, sí, amb els mitjans de comunicació pel que s'ha comentat i s'ha publicat. I em sembla que també té tics aquests de la paranoia del poder, aquest sentir-se perseguit permanentment. Això no és nou, això és de fa molts anys, mm-hmm, segurament de l'època... Comença amb Núñez, no?, aquesta sensació. O abans,
fins i tot. Abans, si no ho vam viure.
També dic una cosa, com a mínim, de moment que jo sàpiga, no hi ha represàlies per als mitjans de comunicació, que en altres moments hem estat conscients d'aquestes represàlies. Conscients i hem patit aquestes represàlies, i no fa tants anys.
Mm-hmm. Sí, sí. No cal, aquí no cal anar a Núñez.
Sí,
certament.
Exacte. M'han faltat explicacions en el cas Olmo i també amb la comissió de Nike. A mi la comissió de Nike, entenc que pugui ser legal, però pagar-li gairebé 50 milions d'euros per un mediador que et solucioni un problema amb una societat amb la que treballes des de fa més de 25 anys... Vaja, hem tingut aportacions d'experts en altres conflictes entre grans empreses que ens han explicat que els honoraris no són aquests, 50 milions d'euros. El 3%, d'acord, sí. Un percentatge és un estàndard, però quan les quantitats són de 1.700 milions d'euros, aquí els percentatges han de baixar.
Aquí m'ha fet gràcia amb la qüestió... Ara m'he quedat en blanc... Bé, és igual. En fi, és que hi ha hagut una qüestió de Laporta que he pensat, s'ho fa venir bé. Ah, el contracte amb Nike, que deia, no, és que és un contracte nou, que dius, home, a mi el sentit comú em diu que si fa 14 anys que treballes...
Interessava dir-ho perquè, sí, segons sí, entès després, la Lliga t'ho computava per fer play, sí, tot el
clar,
bonus
clar,
de la
signatura.
Però aquí li ha
anat bé per tot, per vendre-li a la Lliga que era un contracte nou i per justificar aquesta comissió... Sí. Flipant.
Aquí el tema és, avui se sentia fort, més fort que fa una setmana, sí, sí. Joan Laporta, la cautelar del CCD, el 5-2 de la final de la Supercopa, surt en un bon moment per a ell, i s'ha d'agrair que doni explicacions, aparegui, perquè això no passa al Madrid i no passa ni al Madrid, sí, sí. És que sempre diem Florentino, però no passa a la majoria de clubs.
No,
l'Espanyol demana'ls què pensa Chen sobre la gestió i l'actualitat del club, doncs vaja, el mateix, no? Doncs s'ha d'agrair que aparegui. A mi em sembla que el format de roda de premsa només li aporta avantatges, a més, a una persona amb tanta capacitat d'oratòria i expressiva, perquè no hi ha una contrarèplica, una repregunta.
Salmurri ha intentat mantenir un debat.
No hi ha debat.
I ha estat esbocinat.
No ho he intentat. No,
Salmurri, no és cert.
No.
Això ja no t'ho trauràs.
No vull debat. Llavors,
una entrevista és un format que deixa moltes menys escapatòries i que no imposa el relat del tio que té la possessió de pilota del 80% de l'estona.
El que compleix les coses és que no es pugui repreguntar.
També, sí, sí.
Clar. Això és... O et poses d'acord 3 o 4 abans d'un tema.
Anem
d'un
a aquest tema i la reclamem.
Té raó el Xavi que la fórmula per poder preguntar en profunditat sobre una cosa és una entrevista i de moment no...
Ah, però com has dit abans, sort que aquí el Barça encara hi ha això.
Sí. No, això, lluny de criticar-ho, al contrari.
Florentino, quan se'ns fa que no surt a fer una roda de premsa? És que no existeix.
Roda de premsa, cap. Ell surt quan guanya una final de la Champions, que passa massa sovint pel meu gust.
Responsabilitats per convertir el Madrid, entre cometes, en una societat limitada. És a dir, limitada a socis que tinguin 150 milions de patrimoni personal. I 20 anys d'antiguitat. que deu ser Societat Limitada per 4 o 5 madridistes, això... que no dic, no nego qui siguin, però que vaja, que no fa una obertura al club perquè tothom pugui ser soci.
Això li han aprovat els compromissaris del Madrid. Tot sigui,
I aquest president del Barça ha guanyat legítimament les eleccions i els que l'han votat i el coneixen d'abans...
Que sí, que sí.
I es comporta d'acord als seus votants.
Totalment.
Això és inqüestionable.
Xavi Campos, gràcies.
A vosaltres.
Farem una pausa, acomiado la Laia Tudel, que també porta tot el dia aquí. El Salmurri no, el Salmurri es queda perquè
ha treballat menys, no? Avui ha de cobrir més hores, sí.
No, fora bromes, ara hem de parlar un moment del Barça-Betis de demà. Gràcies, Laia.
Adéu.
El Xavi ja l'he acomiadat. Gràcies, sí. Xavi. Una pausa i venim.
La botifarra amb mongetes. I les mentides a menjar-se-les amb patates.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'11. Et toca benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Una bona cançó és una de les coses més poderoses del món. I aquí te la seguirem explicant com ningú altre ho ha fet abans.
Això no és una cançó. Amb Ramon Gené, a la plataforma 3CAT i a TV3, dijous a la nit, després de Polònia.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar.
2:15 de 9 del vespre, hem tancat ja la part institucional i ara hem de mirar, ni que sigui breument, Salmo, el Barça-Betis de demà a Montjuïc, partit de vuitens de final de la Copa del Rei. Avui Hansi Flick ha parlat en roda de premsa i ha parlat de tot menys del partit.
Sí, ha demanat a l'equip tornar a demostrar el nivell que va exhibir durant la Supercopa, que no vol entrar en el tema Ronald Araujo, que ell el vol, i que és un líder del vestidor. Sí que ha estat més crític amb la situació d'Ansu Fati, diu que no ha pogut demostrar tot el talent que té a causa de les lesions, i per mi és un dels temes d'avui de la roda de premsa de Hansi Flick, el tema de la porteria, perquè li han preguntat si la Supercopa havia canviat la situació a la porteria, i la resposta de Flick té com dos eixos. El primer, quan responent sobre si ha canviat o no la situació, ha dit ha canviat molt i ha canviat del tot. la situació. Després ha explicat que Stenzner ha demostrat ser un porter top i de primer nivell i que Iñaki Peña també ha demostrat que és capaç de respondre sota pressió. Per tant, no sé ben bé com interpretar la resposta de Hansi Flick.
Ho veurem en els pròxims partits, no?
En el proper segur que no, perquè és partit de Copa i no, està sancionat Stenzner, però en els altres sí. I, per cert, que de cara al cap de setmana ja recuperes a Christensen, sí. I, per tant, un central o mig centre més.
Per demà tens, òbviament, la baixa de Ter Stegen i de Christensen, que encara no hi serà, la baixa per sanció de Stenzner, i ja. Bueno, la de Bernal, òbviament, que també és de temporada, jo diria que...
Sí.
Ah, bueno, i la d'Iñigo, lògicament.
I la d'Iñigo.
Que avui s'ha confirmat.
Quatre setmanes.
Quatre setmanes. Us ha sorprès això que ha dit Flick de... D'alguna manera, no sé si hem d'agafar la literalitat, però que li ha canviat la perspectiva de la porteria.
Sí, però no sé per quin motiu.
Ja, això avui ens ha passat molt. Saps?
No ho entens, no? Perquè li ha canviat la perspectiva.
Sí, puc entendre que li canviï, eh? Vull dir, sí. Però clar, com que no s'ha explicat més, doncs no sé per què li ha canviat.
Una altra de les coses que sabem avui és que a Flick sí que l'han convençut les explicacions de la porta sobre el cas Olmo, però no sabem per què ho ha matat amb un lacònic
yes,
sí,
yes.
A resposta d'Anaïs Martí. En fi, tindrem dies millors, avui segurament no...
No, però no és una crítica, vull dir, és la...
Ah, no.
Jo, en el meu cas... No ho sé, perquè li ha quedat tancat.
No, però és, ho comentava amb el Salmurri, que és veritat que la resposta, si hi ha algun canvi, com ho ha fet anar? Que sí, que definitivament
sí. Sí, li hem preguntat si la situació havia canviat, i ell ha dit la situació ha canviat del tot.
I després els ha elogiat a tots dos.
Després,
llavors, no...
Això sembla cony, si ha canviat del tot, vol dir que ara Stenzner és titular... Bé, no ho sabem, però és veritat que...
Potser abans tenia dubtes i ara ho té tot clar i...
Potser s'ha reformat en la clar. Seva decisió, sí. Bé,
sí, però si s'hagués...
Ja, no dius ha canviat del tot.
Sí, i clar...
Ja és el que pensava. No?
L'única cosa segura és que demà juga Iñaki Peña.
No, segur.
La resta l'escatima la Loto Hansi.
Loto Hansi.
I fa cara d'il·lusió el Miguel Rico perquè un dia més podem jugar al joc de les alineacions que tant li agrada. Recordeu que heu d'intentar encertar el que farà Hansi Flick, no el que faríeu vosaltres. A la porteria no hi ha, en principi, dubte, ni aquí penya, ningú pensa que... Vaja, Stenzner està sancionat, no penseu ni en cotxe ni en l'estralaga, no?
No. És que a part tens el problema de les fitxes del filial.
Exacte. Clar, l'11 de demà no és fàcil perquè pot ser un 11 de rotacions o pot apostar per caixa o faixa, per tant, és dia de titulars. En defensa, qui teniu com a parella de centrals, tenint en compte que Íñigo és baixa?
Cubarsí i Araujo.
Araujo, sí.
El Miguel fa cara de... Sí? Jo també penso que Araujo Cubarsí,
sí,
tot i que he dubtat
que sí,
amb...
pensant que pot ser que no, eh?
Bé, Eric és la tercera opció, però és veritat que no l'utilitza habitualment de central.
El pots necessitar mig centre.
D'acord, doncs Araujo Cubarsí, lateral dret. Jo he apostat per Koundé i, en canvi, a lateral esquerre he apostat per Gerard Martín.
Mira, coincideixo amb tu.
Jo no, jo he posat a Valde.
Koundé i Valde, sí. Has apostat per els titulars.
Sé que és molt important.
És que has de guanyar, no hi ha... Sí. Per tant, no veig aquí rotacions
jo,
molt.
Jo, Héctor Fori i Gerard Martín.
Héctor Fori i Gerard Martín, eh? Mm-hmm. Doncs tu vas a l'altre extrem de l'Anaïs i el Miguel i jo ens quedem en el terme mig.
Ho dic amb... gairebé amb la convicció que els dos no els posarà, però, en fi, jo és el que crec que hauria de fer.
Al mig del camp, jo aposto per un mig del camp amb Eric, Frenkie de Jong i Olmo. És a dir, tres jugadors que van ser suplents a Aràbia Saudita. A la final els col·loco directament a l'11 inicial. Vosaltres?
Casador, Pedri i Olmo.
Casador, Pedri i Olmo. Tu només fas un canvi, Anaïs. Miguel?
Jo tinc el dubte amb Frenkie de Jong, que no sé pel que el tinc, perquè els dos últims partits no he jugat ni un minut.
Li tocaria jugar o no li tocaria jugar?
Jo crec que no, però crec que potser el farà jugar. I, a més, el posaria de mig centre... Ah. I jugaria amb Pedri i Gavi.
Val.
I tu, Costa?
Jo, Eric, De Jong i Olmo. Com tu, tinc el dubte amb Gavi, que no va supercarregat de minuts, però jo crec que tens raó.
D'acord. I al davant, jo mantinc a la minya mal i a Rafinha, però incorporo Ferran Torres per Lewandowski.
Jo, Lamin, Ferran, Fermín. Jo dono descans Rafinha, que l'altre dia va acabar...
Certament Fermín és un altre dels jugadors que hauria de jugar demà. Anaïs?
Coincideixo amb tu, Sònia.
Jo estic en què acabarà Lamin, Ferran, Fermín, però posaria a Lamin, Ferran, Rafinha.
És a dir, apostes pel mateix que l'Anaïs
sí,
i jo?
Sí.
D'acord. Doncs veurem demà si ens equivoquem de molt o de poc, perquè és un dia difícil
per intentar equivocar-se molt.
Demà sí, ho sabrem. Tanquem aquí la tertúlia d'avui, extensa, intensa, amb molt d'institucional i una miqueta de futbol. Miguel Rico, Anaïs Martí, gràcies.
Molt agraït.
A vosaltres. This time I know, I know,
I know. No en tens prou, encara. Vols que et faci uns breuets, també, un algú, eh?
El Murri avui es quedarà...
Salmo, què m'expliques?
Hem d'analitzar el Mundial d'handbol que comença avui, no és broma. Gràcies, al Murri.
Que vagi bé, adéu-siau.
Rutila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ruth ve a explicar-nos un cas que ens ha sorprès, el comentava la Sònia als titulars, que és la detenció del jugador del Sevilla, Quique Salas, per un cas relacionat amb les apostes.
Sí, l'han detingut després de l'entrenament d'aquest matí, l'han portat a comissaria i ha sortit allà com a investigat. La Policia Nacional investiga el jugador per un possible delicte d'estafa per provocar, suposadament, que li ensenyessin targetes grogues per beneficiar persones de la seva confiança perquè guanyessin diners en apostes esportives. El Confidencial, el diari Confidencial, avançava aquest matí que el jugador hauria provocat rebre aquestes targetes grogues durant partits disputats entre les jornades 31 i 38 de la Lliga de la temporada passada. I en aquest període, Quique Salas va acumular 7 de les 10 amonestacions que va veure en tota la temporada. I diverses de les que va veure en aquests partits final també eren els minuts finals dels partits, que era en quan es feien aquestes apostes. Els investigadors sospiten que amics i familiars del futbolista haurien participat en una trentena d'apostes arreglades en diversos establiments de Morón de la Frontera i haurien obtingut uns guanys amb aquestes apostes de 10.000 euros en un mes.
Bé, en fi, la Lliga, per cert, crec que es vol posicionar com a acusació en aquest cas. A mi l'únic que se m'acut, més enllà de que si l'han detingut, és que l'hauran investigat i que 7 targetes en 9 partits canta molt. Penso que s'ha de ser molt burro per 10.000 euros per als teus familiars i amics fotre's en l'aire la carrera, però, en fi, veurem com acaba la història. Ruth, gràcies.
El Sevilla Jordi ha fet un comunicat en els últims minuts per insistir en la presumpció d'innocència i condemnar les apostes o que s'arreglin partits amb apostes per obtenir beneficis econòmics.
Ja, bé, efectivament, té raó el Sevilla, respectarem la presumpció d'innocència, però vaja, si l'han detingut... En fi,
la respectarem.
Sí, no la respectarem. Gràcies, Ruth. Sí, és que si dic l'han detingut no l'estic respectant, però és que, clar, és que ja he dit que s'ha de ser molt burro i igual no l'he respectat gaire bé. Oriol Corral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Espanyol necessita reaccionar a la segona volta i davant la falta de gol evident avui ha incorporat un davanter de qui ja havíem parlat en els últims dies, de Roberto Fernández.
Sí, aquest migdia l'Espanyol ha fet oficial el fitxatge de Roberto Fernández. Arriba cedit fins a final de temporada amb una opció de compra no obligatòria de 10 milions d'euros. És un davanter centre, referència, de 22 anys, nascut a Còrdoba. Arriba de la Braga portuguès, on no ha tingut gaire protagonisme aquesta primera meitat de temporada. Ha jugat 30 partits, 11 com a titular i ha fet només 2 gols. On s'hi va demostrar la capacitat golejadora va ser al Màlaga. La temporada passada va fer 20 gols a la primera federació i va ser clau per l'ascens de l'equip andalús. Dues dades més. El mes d'octubre va debutar amb gol amb la selecció sub-21 i a la temporada 22-23 va jugar cedit al Barça Atlètic, on va fer 7 gols. Avui ha parlat pels mitjans del club i així s'ha descrit com a futbolista.
Pues yo me considero una persona currante y entonces lo que es el currar, el trabajar, la intensidad, el dejar... la piel en el campo, como he dicho, y no dar un balón por perdido, y al final velocidad, estar en el sitio, en el área, para intentar cazar algún balón.
Roberto Fernández s'incorporarà demà als entrenaments de l'equip.
Doncs que tingui sort perquè l'Espanyol necessita efectivament gols. Gràcies, Oriol.
A vosaltres, adeu.
Una pausa i tanquem amb bàsquet i de cara. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la peixatera del teu mercat, els qui cada dia organitzen la subhasta de la llotja del peix, l'armadora, que fa que el vaixell surti al mar cada dia, els pescadors que naveguen a trenc d'alba, i tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Campanya cofinançada per la Unió Europea. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Gato Negro és un taller artesà que fa 150 anys que fabrica cordes de guitarra. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i reconeixement per al teu negoci.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Ja m'entens.
La setmana que celebrem els Premis Gaudí, el Ja m'entens obre al Multicines LGTBIQ+, amb una sessió on l'actor Pep Anton Muñoz mostra el seu vessant més personal.
Aquest primer amor era un home. Per tant, jo amb 18 anys vaig assumir plenament la meva condició d'homosexual en uns moments en què això estava absolutament interdit, no?
Descobrim la figura del cineasta Eloi de la Iglesia i les novetats més destacades de sèries i pel·lícules queer per aquest 2025.
Ja m'entens, amb David Ávila. El podcast LGTBIQ+, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Si t'acabes tot això, hipertrofies les teves mandíbules que queden com si fossin les d'un tauró blanc.
Ah, mamma mia.
Jo no veig una personalitat aquí.
Tasca.
Estic una mica encesa.
Us ve de gust menjar tot això?
Joc de cartes, el millor restaurant de tapes de Barcelona. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
I feel devotion.
8 minuts mal comptats i les 9. Moment per parlar de bàsquet i per saludar l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
Hola, Jordi.
Perquè demà el Barça arrenca el primer dels 3 actes que té aquesta setmana de doble compromís d'Eurolliga i de Lliga CB el diumenge. I l'arrenca ni més ni menys que amb la visita al Palau del campió d'Europa, el Panathinaikos.
El Panathinaikos, que fa pocs dies el Barça el va estar a punt de guanyar. El Barça va perdre d'un punt allà i li va anar d'una jugada. Esclar que aquests equips d'Ataman el mes de desembre-gener, doncs bé, ara van segons. Però, evidentment, encara no estan al 100% i és un bon moment per intentar guanyar-los. Ara jo crec que ja comencen a estar a prop del 80-90% i, per tant, clarament són favorits. I bé, el Barça que espera que aquesta setmana que juga els 3 partits a casa faci la primera setmana el 3 en ratlla, perquè fins ara doncs o ha guanyat 2 dels 3 partits o un dels 3, i per tant doncs bé, aspira a confirmar que la cosa va una mica millor, que encara és reversible cap enrere, perquè recordem que diumenge juguen a entrar a la Copa i haurien de guanyar per anar bé.
Clar, demà ve el Panathinaikos, divendres a l'Efes d'Istanbul, que és un gran d'Europa, tot i que ara mateix està lluitant pel Barça per entrar a play-off, però com diu l'Ernest, el gran... Vaja, el partit de caixa o faixa de la setmana és el de diumenge a la CB contra el Bilbao, perquè si el guanyes et classifiques per la Copa. Parlant de la Copa, la penya ja fa dies que té la plaça i avui ha anunciat la continuïtat de Sam Dekker, que és important.
Sí, la veritat és que era car, però la propietat ha fet una mica d'esforç, el jugador també, perquè tenia altres interessos d'equips més potents, algun d'Eurolliga, però es queda fins al juny, es queda fins a finals de temporada i la penya doncs el té per la Copa, i pel play-off, perquè suposo que es classificaran per play-off, i ara cal veure què cal fer amb Kaiser Gates. D'entrada, com que la penya té la baixa de Rusic, potser li va bé tenir-lo, però a llarg termini o a mitjà termini de la temporada potser algun club ACB com Girona, Saragossa, que els interessa mirar a veure si troben alguna cosa en aquesta posició, poden estar-hi interessats. I estan interessats, vaja, poden fitxar-lo.
Mm, molt bé, doncs veurem com continua la temporada de la penya, que de moment a Europa és desigual, però a la Lliga ACB està fent un temporadot l'equip verd i negre, i a més ara compta amb aquest reforç fins a final de temporada de Sam Dekker. Ernest, demà el partit del Barça 2-9?
Sí, es van plantejar si passar-ho a les 7 perquè coincidia amb el Barça-Betis, però la Lliga va com... O sigui, les competicions de futbol van sempre molt justes a 3 setmanes, sí. Estava tot, pràcticament tot venut al Palau ja. 4.000 entrades venudes, que és quasi el dia que més n'has venut, empatat amb l'Estrella Roja.
Doncs demà gairebé en paral·lel, a 8:45 el Barça-Panathinaikos i a 9:00 el Barça-Betis de Copa. Ernest, t'escoltem demà, gràcies.
A tu, Jordi.
El Dakar, el tot costa.
Amb Damià Aguilar, des de l'Aràbia Saudita.
Canvi a la general de cotxes del Dakar amb el qatarià Nasser Al-Attiyah, que s'adjudica l'etapa 9 i comença a buscar la manera de pujar al podi o alguna cosa més. Mentrestant, a les motos, els líders no cedeixen. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Sembla que el pentacampió Nasser Al-Attiyah es comença a animar.
Si fos per experiència, guanyaria. En té més que el Ragi, nou líder, o l'Ategan segon o Ekström tercer. El qatarià, amb el seu Dacia, assoleix la seva primera victòria retallant gràcies als 16 minuts que ha cedit Henk Lategan, fins avui líder. El saudita al Ragi, ídol local i favorit de l'organització, té 7 minuts sobre Lategan, 24 minuts 50 segons sobre Ekström i 25 minuts 21 segons sobre Nasser. 30 segons separen el qatarià del podi.
We have only one car possible.
Ens queda només un Dacia competint, el meu. Podem lluitar, però està sent un Dakar estrany per a mi. Demà em toca obrir pista i caldrà navegar bé i no ficar-se en embolics innecessaris. Però crec que no voldran passar-me per no haver d'obrir pista dijous a l'etapa de 280 km de dunes a l'Empty Quarter.
Any risc, you know, but also Empty Quarter, you know, the 280 km.
Falten 3 etapes i demà ja entrem al desert i les dunes són l'especialitat d'un Al-Attiyah que té clara la tàctica.
And then the three days, if I am close, I will a fondo.
Això, peu avall, diu Al-Attiyah. A la categoria Challenger, Pau Navarro ha estat 7è d'etapa, però retalla mitja hora respecte al tercer classificat, el neerlandès Spierings, i ara el de Llagostera és a 45 minuts.
Hem sortit bastant bé, crec que la meitat anàvem periodant per guanyar o almenys per estar entre els tres primers. I després, doncs, la segona part han començat tots els problemes, ens hem començat a perdre, ens tornàvem a perdre i després tragar pols fins que hem seguit l'helicòpter per poder arribar a meta, vaja.
En motos, Edgar Canet ha pujat de nivell les dues últimes jornades i el valencià Xaraina s'ha salvat d'una nova lesió.
Es va fracturar la clavícula fa 5 dies i aquesta nova caiguda fa fressa. Toixa Xaraina continua negant que estigui competint amb la clavícula trencada, però l'airbag l'ha salvat, però ha perdut més de 3 minuts respecte a l'únic líder que ha tingut la cursa, l'australià Daniel Sanders, que incrementa el seu coixí a 15 minuts. Edgar Canet ha pilotat tot el dia entre els millors de Rally GP i finalment ha estat 8è absolut. Ha guanyat la seva 5a etapa a Rally 2 i ara és més líder, 52 minuts sobre Tobias Ebster.
Sí, sí, al final ha sigut un puzzle, perquè hi havia moltíssimes pistes i hi havia pistes que en marcaven el cap bé, però després canviaven. O sigui, ha sigut bastant trencador. Tenies que clavar els quilòmetres, clavar els metres, no volguer travessar ninguna pista perquè si no la liava ràpid avui.
Demà, més cap al sud, etapa desena, Jaratxu Baitá, el desert de l'Empty Quarter, el que serà el punt neuràlgic al voltant del qual s'acabarà el rally divendres que ve. 119 quilòmetres cronometrats, però 520 d'enllaç. Etapa diferent per cotxes i motos.
2 minuts mal comptats i les 9, la Sònia remata al tot costa.
Un dia entretingut des de bon matí davant la roda de premsa de Joan Laporta, un Joan Laporta que ha defensat la seva gestió respecte a les inscripcions de Dani Olmo i Pau Víctor i la seva gestió en general. Ha defensat que hi ha hagut un relat que ell considerava apocalíptic i que s'ha demostrat posteriorment al seu parer que no era així. El president ha carregat contra l'oposició i contra els mitjans de comunicació i en un missatge més tevi cap als organismes respecte a la Lliga de la Federació ha dit que tenien discrepàncies. Dia per anàlisi i per fer reflexió de les explicacions del president del Barça. Les hem sentit amb el Salmurri i la Laia Tudel. Les hem analitzat amb el Miguel Rico, l'Anaïs Martí, el Ramon Besa, el Joan Jopallàs i el Xavi Campos. Sempre molta opinió aquí al Tot Costa. Avui el capítol esportiu ha tingut poc espai, però no patiu, que demà hi tornarem amb aquest Barça-Betis. Recordem amb la baixa d'Stengsne per sanció, per tant, hi ha aquí penya la porteria, però amb molts dubtes respecte a l'11 que farà jugar demà en aquests vuitens de final de la Copa del Rei Hansi Flick.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano i el Michael Mata i el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i, per descomptat, gràcies a vosaltres per la confiança, per ser-hi cada vespre. Tornarem demà a les 7 en versió de butxaca de taloners de la TDT d'aquest Barça-Betis de Copa. Fins aleshores, feu molta bondat. Coach, vostè tampoc deu estar gaire content amb els periodistes, eh?
En mi carrera no he visto un periodista que es solo positivo.